Bé, doncs a continuació faré la presentació del professor Joaquim Maria Puigverd, que penso que ja hem de fer, que gairebé no tenia falta presentar-lo, però no volem portar la contrària a l'Elisa, que ens ha insistit que sí que l'hauríem de presentar, i per tant doncs, farem aquesta presentació molt ràpida, no? Perquè crec que tots gairebé el coneixem, no? En Joaquim Maria Puigverd va ser doctor per Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i actualment, com ja sabem tots, és professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Girona. A més, actualment és director de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural. Curiosament, doncs, aquesta, no curiosament, sinó no és casual, aquesta direcció d'aquesta càtedra doncs, està ben relacionada amb dues característiques seves. Una de les línies de recerca que porta a terme, que és la història sociocultural de les professions liberals de la Catalunya contemporània, entre els segles XIX i XX, bàsicament, i l'altra és els innumerables càrrecs de gestió que ha tingut. Se li hem d'agrair molt que en Joaquim Maria Puigverd, crec, menys el càrrec de rector, ha tingut tots els gairebé tots els altres. I tot arriba, Gràcies, Joaquim Maria, per aquesta dedicació tan gran que sempre has tingut a la universitat. La segona té dues línies de recerca, n'hem dit una. L'altra és la relació entre Església i Societat en els segles XVIII-XX. Totes dues, de fet, nombroses publicacions, ha fet llibres, ha organitzat jornades, etc. Ahir el doctor Francesc Mera Peix ja el va presentar una mica, el va presentar molt, segurament millor que jo, no? Perquè li va agrair doncs, que jo també li agraeixo que, a més d'utilitzar les fonts escrites per treballar la història contemporània, doncs, que també està utilitzant doncs, la història de l'art i la cultura material doncs, en les seves línies de recerca. Per tant, doncs, gràcies, Joaquim Maria, per haver acceptat aquesta ponència.
Bé, moltes gràcies. Intentaré acotar-me el temps tant com vam fer els que van precedir. Jo el que els proposo és un canvi de títol de la ponència. Jo a mi quan em van demanar el títol vaig suggerir un i a mesura que ho he anat preparant. Això obliga a repensar el títol. Per tant, jo us parlaré dels historiadors de l'Espanya contemporània, institucionalització universitària i sociologia històrica del grup dels historiadors de l'Espanya contemporània. Amb una cronologia que va de gairebé el darrer quart del segle XIX fins a la Guerra Civil del 36 i potser les primeres dècades del franquisme. D'alguna manera, penso que tanquem el cercle. Aquesta ponència té a veure molt amb l'Ignacio Peiró, amb la seva ponència inaugural d'aquest segle. No? Finals del segle XIX, l'historiador, hi havia molts historiadors que no eren professionals. Era una historiografia d'aficionats, una historiografia amateur, amb els seus cercles de sociabilitat, erudita i organitzada. Però molts historiadors eren nobles, eren publicistes i periodistes, polítics. L'Antonio Cánovas del Castillo ho era, ahir es va parlar del discurs de la nació, una visió historicista de la nació espanyola. No? Per tant, això no ho podem oblidar, aquest pes d'aquesta historiografia amateur, i això no és característic de Catalunya i d'Espanya, sinó de la historiografia europea decimonònica. No? Però és cert que des de mitjan segle XIX s'obren unes vies de professionalització importants de la figura de l'historiador. A l'Espanya de finals del segle XIX, i òbviament m'he de remetre al grup pioner i que està més en l'onda internacional sobre aquests temes, que és el grup dels deixebles de Carreras Ares de la Universitat de Saragossa, les vies de professionalització de l'ofici d'historiador a l'Espanya de la segona meitat del segle XIX varen passar per dos eixos. L'escola diplomàtica, fundada el 1856, amb el model de la prestigiosa École des Chartes de París, que formava els quadres tècnics, intel·lectuals de l'Estat per tenia la responsabilitat de la gestió dels arxius, dels museus i de les biblioteques. Aquest va ser una via molt important. Molts historiadors són arxivers. I és més, eren més investigadors els formats de l'Escola de Diplomàtica que no els historiadors de la universitat, que tenien una visió de l'ofici bàsicament docent. Per tant, l'Escola Diplomàtica n'era una via. I l'altra, la docència. La docència és una via de professionalització molt clara. A l'Espanya, ja a la segona meitat del segle XIX, la xarxa, grosso modo, dels 50 instituts públics, n'hi havia uns quants més, però deixeu-m'ho dir clarament, no? A cada capital de província i la xarxa de les 10 universitats. No? I abans de continuar, és evident que també hi ha altres vies de professionalització pels historiadors que no passen per l'Estat, sinó que passen per altres institucions que generaran la seva pròpia historiografia. Estic pensant en l'Exèrcit, el diccionari ACAL d'historiadors promogut per Passamar i Peiró, doncs n'hi ha uns quants d'historiadors militars implicats en l'Exèrcit i, òbviament, l'altra institució és l'Església Catòlica. I pel que fa a l'Església Catòlica, és evident que es tractava d'una historiografia refinada tècnicament en la metodologia positivista i en el mètode de treball dels documents, però, i ahir va sortir també aquestes qüestions, no? Tècnicament positivista, però amarada de romanticisme, que coexistia i que, d'alguna manera, formava part d'una visió absolutament idealitzada del passat. Però aquesta historiografia eclesiàstica, vull fer-ne una mica de referència, perquè tenia altes dosis d'internacionalitat, de transnacionalitat i de cosmopolitisme. Roma, el Vaticà. És a dir, les escoles del Vaticà per formar els musicòlegs, els arxivers, els paleògrafs, doncs molts eclesiàstics catalans i espanyols eren enviats a Roma a formar-se. I per tant, hi havia aquestes connexions. Per exemple, posaré el cas de mossèn Godiol, el primer director del Museu Episcopal de Vic, que abans de ser director del Museu Episcopal de Vic havia anat a Roma. Per tant, aquestes serien les vies de professionalització de la historiografia catalana i espanyola a finals del segle XIX. Anem al que ens interessa i el que us he promès amb el títol de la ponència de institucionalització universitària i història. Òbviament, hem de fer referència al context. Estem parlant d'una universitat, l'espanyola de finals del segle XIX, que era la programada pel liberalisme moderat, pel liberalisme conservador, era la universitat de les elites. A Espanya, aleshores, des de la llei Moyano del 57 i una mica abans ja del 45, la de Pidal, era un mapa extraordinàriament restringit, 10 universitats, amb una característica de la universitat central, que per això es deia central, la de Madrid, que tenia el monopoli dels doctorats. I va tenir aquest monopoli dels doctorats, excepte el breu període del sexenni democràtic i el també breu període de la Segona República i, si la memòria no em falla, fins a inicis dels anys 60 del segle XX. Madrid es constitueix com a veritable capital, no només política de l'Estat, sinó que com a capital cultural i intel·lectual, perquè era l'únic que tenia la prerrogativa de donar els doctorats. Una universitat reduïda, amb 10 universitats, amb 5 facultats, Ciències, Lletres, Medicina, Farmàcia i Dret, la facultat més reduïda, més de mínims, pel que fa al nombre d'estudiants, era la de Lletres, el curs 1901-1902, la Facultat de Lletres a la Universitat de Barcelona hi havia 182 estudiants i la de Medicina 894 i la de Dret 730. No? Per tant, això ho hem de tenir present. 5 facultats universitàries, 3 de les quals, Medicina, Farmàcia i Dret, eren facultats professionalitzadores i altres vinculades, on es formaven els futurs professors universitaris, i els, la de Ciències i de Lletres i els professors d'institut. En qualsevol cas, era una universitat no investigadora. He consultat algunes tesis doctorals de finals del segle XIX, tant en els arxius de la Complutense com en els arxius de la Universitat de Barcelona durant el període del sexenni democràtic, i eren treballs de mínims, molt inferiors a un bon treball de fi de grau de l'actualitat. Eren més memorístics, més uns exàmens enciclopèdics, que no fruit d'una investigació. Per tant, la Universitat d'Espanya a finals del XIX estava molt lluny del model germànic i del model de les universitats franceses de la Tercera República, que estaven millorant francament i intentant posar-se al nivell de les universitats germàniques. No? Rafael Altamira, en el llibre monogràfic L'ensenyança de la història 1895, explica el seu periple per Europa, per les universitats alemanyes, les universitats angleses, les universitats franceses, de com es practica l'ensenyament de la història, i es queixa del sistema memorístic espanyol i diu que hi descobreix el seminari científic germànic de formació dels futurs historiadors. Això, abans s'ha parlat del regeneracionisme, no? Els intel·lectuals regeneracionistes varen fer una diagnosi hipercrítica d'aquesta universitat, diguem-ne, que era una fàbrica de títols. Hi ha molts intel·lectuals que diuen la universitat, les facultats, de la mateixa manera que els seminaris de l'Església són una fàbrica de capellans, doncs les altres facultats són una fàbrica de títols. I no hi ha una bona formació científica ni una bona formació investigadora. No? En aquest sentit, també vull dir que la història de la universitat espanyola i catalana des de la perspectiva sociocultural està escassament desenvolupada. És a dir, estem a anys llum de la historiografia francesa, dels treballs de Christopher Charlet sobre la formació de les universitats franceses a la Tercera República, o els seus treballs de prosopografia social del professorat de les universitats franceses. No? Estem molt lluny. Elena Hernández Trandoica, que té un llibre sobre el poder acadèmic pel que fa a la Universitat Central de Madrid, l'antecessora de l'actual Complutense, diu Elena Hernández Trandoica, que diu la historiografia sobre les universitats a Espanya ha millorat, és satisfactòria en número i en qualitat, si bien la balanza se inclina claramente a favor del antiguo régimen y deja todavía muy incompleta la edad contemporánea por estudiar. Per tant, Mariano Peset, Marc Baldó, la mateixa Elena Hernández Trandoica, Pedro Carasa, Consuelo Fletxa, en el seu llibre esplèndid sobre les primeres universitàries a Espanya, el mateix professor Jordi Casasses de la Universitat de Barcelona, han fet incursions, però, insisteixo, en termes comparatius, estem a anys llum respecte a la historiografia sociocultural francesa. Això, diguem-ne, em sembla que és interessant. Després, vull destacar uns textos que, d'alguna manera, demostren, d'alguna manera, les afirmacions que he fet i que ens submergeixen i ens permeten capbussar-nos en aquesta universitat d'èlits de la qual sortien els historiadors professionals. Una universitat d'èlits, una universitat classista. No? Antonio Gil de Zárate, que era el director d'Instrucció Pública, darrere el qual hi ha la llei Moyano i la llei Pidal, en el seu llibre de la Instrucció Pública en Espanya, ho deia de manera molt clara, molt gràfica i molt punyent. Diu, tal és la doctrina que han seguido las modernas reformas. En instrucción primaria, enseñanza gratuita para todo menesteroso, pero no más que para los menesterosos. Y aún siendo posible, en estos el pago de una pequeñísima retribución a fin de interesarlos en asistir a la escuela. En instrucción secundaria, matrículas que estén al alcance de las fortunas medianas, pero que no liberen al gobierno de la obligación de costear la mayor parte de la enseñanza. En las carreras cuyo título habilita para una profesión, los que van a las facultades que han comentado, poner todos los obstáculos de dinero, tiempo, estudios, con el objeto de impedir que en ellas ingrese un número de individuos superior al que necesita la sociedad, porque de lo contrario, ésta y ellos quedan a la vez perjudicados. El professor Ricardo Robledo de la Universitat de Salamanca té un llibre magnífic sobre història de la Universitat de Salamanca i analitza també la Universitat de Salamanca des de la perspectiva de la història econòmica i arriba, demostra com s'havien acomplert aquestes tesis de Gil de Ferte, els proclamadors de la Universitat Liberal. És a dir, i això algun historiador també ho ha fet per la Universitat de Barcelona i arriba a les mateixes conclusions. És a dir, les universitats a finals del segle XIX, en alguns cursos, eren una font de rendes per l'Estat. És a dir, l'estudiant pagava el 100% del cost dels estudis universitaris i alguns anys fins i tot hi havia superàvit. És la Universitat dels Elits. És, efectivament, la Universitat de les Elits. Hi ha un altre tema. En Julià m'avisaràs. Hi ha un altre tema que és també les fonts literàries. Les fonts literàries ens donen molt el perfil sociològic d'aquesta universitat. Per exemple, les memòries de Gaziel. Tots els camins duen a Roma. Ell estudia a la Universitat de Barcelona el 1903-1907. I dibuixa la Facultat de Dret i dibuixa la Facultat de Filosofia i Lletres. A la Facultat de Dret dirà i anaven a raure generalment, a més dels minyons que sentien una certa tirada pel civil o criminal, tots els nois de casa bona, que no sabien fer res de millor, seguien una vaga carrera. I això, llegint la prosopografia del diccionari d'historiadors fets pel nucli de Saragossa, s'acompleix. Molts catedràtics d'història d'aquest moment en què es va professionalitzar i van augmentar el número de càtedres des de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil, havien fet dues carreres. Primera la de Dret i després la de Filosofia i Lletres. Això està molt en la pràctica d'aquests primers historiadors professionals de caràcter universitari. I pel que fa a la Facultat de Lletres, diu, la Facultat de Lletres, que oficialment s'anomenaven de Filosofia i Lletres, per bé que la branca filosòfica només podia cursar-se a Madrid, prometia, amb to irònic, diu, molta fullaraca sàvia. Però el que és dels beneficis materials a copsar, signe d'admiració. Per això tenia escàs cartell i una fama més aviat trista. No, ningú no creia seriosament que conduís enlloc. Bé, per tant, això, els regeneracionistes, insisteixo, tenien una visió molt negativa d'aquesta universitat, tant des de la perspectiva de que fos una universitat no investigadora, com des de la perspectiva que fos una universitat classista. En aquest sentit, catedràtics regeneracionistes i historiadors, en aquest cas, com Rafael Altamira, del nucli intel·lectual d'Oviedo a finals del segle XIX, doncs, va reivindicar en el discurs inaugural del 1898, inspirant-se en el model anglès, amb un to regeneracionista, crític, però amb un to evident de paternalisme social també i un caràcter reformista, doncs la necessitat de fer una extensió universitària en un sentit de portar la universitat a les classes socials que no concorren a sus càtedres. Per tant, tot el moviment d'extensió universitària, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Saragossa, València, en aquestes primeres dècades del segle XX, inicien aquest moviment d'extensió universitària. També hi ha altres intel·lectuals que es queixen, no?, i que fan aquesta diagnosi crítica de qui accedeix a la universitat. Ortega y Gasset, no?, el seu treball clàssic, La missió de la universitat. Todos los que reciben enseñanza superior no son todos los que podían y debían recibirla. Son solo los hijos de las clases acomodadas. La universidad significa un privilegio difícilmente justificable y sostenible. Solo una gran reforma del Estado haría posible la tarea de hacer porosa la universidad al obrero. En la mateixa direcció, hi ha molts altres exemples, intentaré avançar, doncs també trobem declaracions similars d'Américo Castro, de Pere Bosch Gimpera. Pere Bosch Gimpera, per exemple, Pere Bosch Gimpera, en el seu llibre La Universitat i Catalunya, doncs, precisament diu això que abans he explicat. Diu, al mateix temps que filosofia i lletres calia estudiar dret, perquè en aquell temps no se'ns ocorria com es pogués com un es pogués guanyar la vida si no era fent d'advocat. Ell mateix. Ell mateix era, Bosch Gimpera era fill d'uns pagesos benestants, amb una mare molt emprenedora i que es dedicava a la indústria de la punta, ben situats econòmicament, però en el noi el varen fer estudiar dret. I si va, al final, optar per una carrera científica, en aquest cas d'arqueòleg, va ser perquè va anar a Madrid a fer el doctorat doble de dret i filosofia i lletres, i allà el va captar Giner de los Ríos, de la Institució Libre d'Ensenyança, i d'alguna manera va animar-lo que demanés una pensió de la Junta Superior, de la Junta de Ampliación de Estudios, per anar a formar-se a Alemanya. I aquesta anada a Madrid, això, per exemple, en el cas de la història de l'art, doncs està també superdocumentat. Josep Pijuan té un llibre que diu Mi don Francisco Giner de los Ríos. Va anar a fer el doctorat a Madrid i després va cap a Roma i formar-se com a historiador de l'art. No? Per tant, aquest és un aspecte que em sembla rellevant, doncs, aquests testimonis. No? Pere Corbines, també. Manuel Serra i Moret, socialista republicà de la Segona República, no? També queixant-se d'aquesta universitat fàbrica de títols i de sectors socials privilegiats. Per tant, aquest és un element important. És obvi que les coses comencen a canviar a començaments de segle XX. Mainé, el professor Mainé de la Universitat de Saragossa, va encunyar el terme de l'edat de plata, que ha fet furor en el camp literari, ha fet furor en el camp artístic, ha fet furor en el camp científic, i també, clar, tot és relatiu, depèn de amb què ho comparem, no? Però és evident que hi ha signes evidents d'una certa millora, però una certa millora que val la pena, és a dir, ja es donava per impossible que la universitat esdevingués investigadora. És a dir, les grans institucions científiques en el primer moment neixen al marge de la universitat. La Junta per a Ampliación de Estudios, 1907, l'Institut d'Estudis Catalans, 1907, cronologia similar, sota el paraigües de la Junta per a Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, laboratoris científics, la residència d'estudiants 1910, la residència de senyorites 1915, l'Institut Escuela 1910. L'ombra allargada de la illa que, aprofitant l'etapa política, gràcies, aprofitant l'etapa política del torn pacífic de partits del sistema de restauració monàrquica, quan els liberals arribaven al poder, els homes de la illa entraven a dintre de l'administració, amb un caràcter més tècnic que no polític, creant unes institucions que, una vegada creades, ja no es varen desmantellar. Totes aquestes que he esmentat. I, tard o d'hora, va haver-hi una certa porositat entre aquests estudiants avantatjats. Per exemple, Bosch i Gimpera, no? Que es havia beneficiat, i com ell, tants d'altres, amb aquesta anada a fora i amb aquesta internacionalització, doncs va haver-hi una certa porositat a la universitat. Molts d'ells van acabar, diguem-ne, sent professors. Bé, i ara, al final de la meva intervenció, he mostrat testimonis de polítics, d'intel·lectuals, regeneracionistes, però anem a dades més objectives, no? Els orígens socials, que era la segona part, que seré més breu, els orígens socials dels professors, dels historiadors a l'Espanya de finals del XIX i de les quatre primeres dècades del XX. El llibre del diccionari Acal d'historiadors, que és una veritable prosopografia, doncs d'aquest llibre emergeix el següent. El 7% dels historiadors d'aquesta època eren nobles. El duc d'Alba, el pare de la duquesa d'Alba, era historiador i surt, i acadèmic de la història. El 7% eren nobles. El 8% de l'alta burgesia. Per exemple, era de l'alta burgesia gallega Antonio Bonet Correa, historiador de l'art. No? De les classes mitges, el 52%. Clar, el meu interès per la història sociocultural de les professions liberals m'ha fet baixar més el detall. Això són les xifres que donen els autors. I, per tant, he anat resseguint. No? I, efectivament, el que predomina d'aquestes classes mitges, que són classes mitges altes, són el predomini de les professions liberals. Però per golejada. I el grup de Saragossa diu només el 3% procedien de les classes populars. No? I per tant, ara seria breu. Ramon d'Abadal, aquest matí ha sortit, no? Era advocat i propietari de la Plana de Vic. Martín Almagro, també ha sortit, ahir em sembla, no? Era fill d'un veterinari. Gumersindo Azcárate, dels regeneracionistes de finals del XIX, era fill d'un advocat. Per tant, Miquel Batllori, jesuïta historiador i fill d'un industrial i propietari. No? També un altre element important és professors historiadors universitaris que són fills de professors d'institut. Aquest també és un cas també molt interessant. Per exemple, és el cas dels germans Elias Serra Ràfols i Josep de Calassanç Serra i Ràfols, l'arqueòleg i l'historiador i catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Canàries des de 1926. És un exemple. No? Propietaris rendistes, Rafael Ballester, que va ser professor d'institut aquí a Girona i mestre de Jaume Vicenç Vives, era la seva família una família rendista mallorquina. Ramon Garande era fill d'uns terratinents, d'un terratinent i d'un advocat. Un altre element important és gent que potser econòmicament no procedia a famílies tan potents, però que formava part de sectors intel·lectuals, artístics, no? I n'hi ha uns quants. Rafael Altamira era fill d'un músic militar, per exemple. O el Julio Caro Baroja, l'etnòleg, era fill d'un impressor i editor, els Caro, un sector editorial important de Madrid, no? Josep Fontana, fill d'un llibreter. També n'hi ha uns quants. I després també hi ha aquesta minoria de professors d'història procedent de les classes populars, n'hi ha alguns, que passa que és un terme tan difícil de precisar. No? Miguel Artola era fill d'un treballador del casino de Sant Sebastià. Juan José Carreras Ares, d'un telegrafista de Correus. Joaquín Costa, petits pagesos pobres, que el gran fracàs de Costa va ser intentar la càtedra a Madrid i no ho va aconseguir. No? Antonio Eiras Roel era fill d'emigrants gallecs a Buenos Aires. Avui al matí, Jaume Vicenç Vives ens ha presentat que tenia uns orígens humils, que ell havia tapat d'alguna manera. No? I, clar, fixeu-vos que és molt interessant el cas que ha explicat en Pere Ortí. Jaume Vicenç Vives accedeix a un grup social que no era el d'origen perquè ha anat a la Universitat de Barcelona, perquè la Facultat de Filosofia i Lletres ha conegut a Roger Rahola, una Facultat de Filosofia i Lletres que s'estava feminitzant en aquells moments, que li permet entrar en contacte amb uns grups socials que no era el seu, i, a més, això ha culminat amb el gran creuer per la Mediterrània a l'any 33, no? 1233. Per tant, també la universitat com un espai de sociabilitat i de connectar amb grups socials diferents al qual punt pertanyia. No? I acabo. Fixeu-vos que hi ha hagut un silenci absolut, és a dir, i les dones, professores universitàries, són les grans absents. Són les grans absents. No trobem la primera catedràtica, d'història de la Universitat Espanyola, no arriba fins l'any 67, i és Maria Dolores Gómez Molleda, monja teresiana, formada amb la historiografia nacional catòlica de començaments del franquisme, i aquell sector que he comentat que s'havia professionalitzat dintre de l'Església tindrà un gran protagonisme a les institucions universitàries i en el CSIC dels primers anys del franquisme, com han estudiat molt bé el grup de Saragossa. Per tant, no deixa de ser significatiu doncs com Maria Dolores Gómez Molleda, que, per altra banda, va ser una de les iniciadores de la història intel·lectual a l'Espanya de l'època, los reformadores de l'Espanya contemporània, es va interessar per la institució del llibre d'ensenyança, es va interessar per Unamuno, es va interessar per la relació entre els intel·lectuals i el socialisme a Espanya. Per tant, em sembla que l'anàlisi que va fer Ignacio Peiro va a la perfecció per interpretar aquestes genealogies tan complicades i que potser s'han intentat silenciar. I que, per tant, el context és important, important. I finalment acabo. Accedir a la universitat per part d'un futur historiador a finals del XIX, començaments del XX, era un instrument de promoció social, era un instrument d'ascens social, es produïa una mobilitat social ascendent a través d'accedir als estudis superiors, o era un mecanisme de reproducció social de les elites? Aquesta és una qüestió fonamental, i és obvi que hi ha signes evidents que fins a la universitat, diguem-ne, de masses, no? Fins a la universitat a partir dels anys 60, que el professor Noll aquest matí també n'ha parlat d'aquest context, doncs no es produirà un canvi. I que no vol dir que no trobem sectors que amb molt d'esforç hagin pogut fer de la universitat una via d'ascens social, però que hi ha un predomini de reproducció de les elites, seguint una mica les mateixes idees de Pierre Bourdieu i Passeron en el seu llibre Les Héritiers, de l'any 64, en què d'alguna manera expliquen com les institucions educatives varen ser agents que otorgaven títols i reconeixements a sectors privilegiats, cultural, socialment i econòmicament, reforçant desigualtats socials d'origen a les que donaven el caràcter de dons naturals de la intel·ligència. No? Per tant, també el concepte d'herència cultural, de la tradició gordiana, ens serveix per parlar d'aquesta sociologia històrica del professorat universitari. Moltes gràcies.